Guindilla, Erdoquende.
Ara sóc el Pelicra.
Però com hem, no entenc com hem anat a parar de Toni Clapés a
però tu
el Pelicra.
Però tu l'has enterrat i te pones de licra o como? O...
És que, a més, o sigui, jo...
El Pelicra?
No queda, o sigui, seria la manera de quedar més en ridícul vestit de licra.
Ho vaig fer una...
Ho vaig fer un cop un dia per, quan estava al Terrat, que em vaig veure pràcticament obligat a fer aquell número.
Va ser molt divertit.
Molt, per vosaltres sí, per mi no. I a partir d'aquell moment vas dir, la licra per mi... I ara aquesta dona em diu que sóc el de la licra o el
pelicra?
No he acabat d'entendre. Diu pelicra, no diu de licra. Jo
no he acabat d'entendre.
Perquè tu tens pèl. Ha fet una unió de licra.
Bueno, que hauríem d'anar acabant, eh?
Sí, bueno, anem a escoltar el mago Fèlix.
Ah, però l'he començat per ell, home.
Que
és l'únic mago.
Home.
Que és de confiança per nosaltres. Vull dir que el coneixem i que ens el deixes pel final.
Perquè amb ell hem intentat resoldre aquesta qüestió que us he posat abans sobre la taula, si realment el que s'està intentant tapar és una crisi matrimonial.
Sí.
Hem tret el pèndol a passejar a veure què diu.
Vamos a ver, pendulito. Catalina de Gales está... Todos estos líos que han armado es para ocultar que están a punto de divorciarse, de separarse. ¿Está a punto de separarse, sí o no? Diu que no.
Carai, doncs continua el misteri, eh? No tenim solució, mago. Perquè a tu els anglesos et cauen bé, els anglesos?
Hombre, más que los madrileños. Porque mira, yo Londres me encantó.
I Madrid?
No. Mierda.
Mierda?
Hombre, mierda, sí. Mierda de mierda.
Claro, mierda de mierda. No mierda así de chocolate, no. Mierda de mierda.
Puta mierda generalizada, ¿vale? Va.
Londres.
Puta mierda y caca de la vaca.
Londres ni encantila, diu, i en canvi Madrid és...
Mierda ni mierda.
És mierda de mierda.
Sí, hombre.
No li agrada.
Bueno, el tema matrimonial, res, i, ja que teníem el mago en línia, li he preguntat pel partit del Barça d'avui.
Ah.
Partidàs de la temporada.
Per favor,
a veure com acabarà la cosa.
No, Serra.
Pendolito. Bueno, es mou. De momento es aquí empate, claro, con eso no solucionamos nada, empate, bueno, mira, no sé si te decepciono o no, pero parece ser que Pendulfo dice que el Barça ganará, al final gana, empate, y al final gana el Barça.
Claríssim per això com anirà el partit, eh?
Sí.
Molta fase del partit empatat i al final victòria del...
Gol de Lamine. Sí. Molt bé, Marc, doncs moltíssimes gràcies.
Aquí us ho deixo.
Pelicra, això... que parlareu dels pisos.
Bueno, Marc Parés apunta que si m'ha dit Pelican.
No, Pelicra.
El Pelicra?
Pelicra. No, eh?
Pelicra?
Sí, parlarem dels pisos, correcte. Parlarem, bueno, dels pisos de lloguer i del topall dels pisos de lloguer. Tots aquells que vulgueu saber-ho tot... I si això arreglarà i tirarà endavant, en parlem d'aquí 6 minuts.
Versió RAC1.
Marta, què et passa?
És que el Marc ha tornat a suspendre i ja no sé com ajudar-lo.
Nosaltres estàvem igual que tu i ens van recomanar profe.com. Des d'aleshores, la Marina està motivada i ha millorat molt.
Profe.com?
Sí, tenen professorat qualificat amb classes online, personalitzades, adaptables als teus horaris i per totes les assignatures. La primera classe és gratuïta.
Doncs ara entro a profe.com.
Quan fa que no vas al dentista?
Fes d'Instituts Odontològics el teu dentista de confiança i aconsegueix el teu millor somriure.
Demana cita ja al 900-131-002 o a ioa.es.
Tens casa amb jardí o piscina? Transforma-la amb Abrisud. Vols cobrir la piscina, el cotxe o busques una pèrgola bioclimàtica on relaxar-te? Abrisud té la solució.
Del 15 al 17 de març tenim portes obertes amb preus de fàbrica i descomptes de fins al 30%. Visita'ns. Som a Cornellà. Sortida 15 de la Ronda de Dalt.
Abrisud. Dona vida al teu exterior.
Valdiri, on ets?
Al quilòmetre 710.
Que t'has quedat tirat?
No, al contrari. Estic comprant un cotxe al nou centre de vehicles d'ocasió. Quilòmetre 710. Tenen una àmplia gamma de cotxes d'ocasió, seminous, quilòmetre zero, en perfecte estat i amb la garantia i servei Honda i Hyundai. Entra al web km710.com i segur que trobaràs el cotxe que busques.
Aquesta Setmana Santa amb Rosa dels Vents gaudeix de les primeres vacances de l'any en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'una Setmana Santa inoblidable. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
Descobreix la màgia del Cabernet Sauvignon amb Gourmet La Vanguardia. Mas Vilella Negra de Celler Mas Vilella, Gelbenzu Evo de Bodegas Gelbenzu i Suma Varietalis de Marquès de Grignon. Una fantàstica selecció de 6 ampolles que, per només 79 euros, podràs fer realitat a gourmetlavanguardia.com.
La testosterona és fonamental per l'home. Energisil Vigor amb zinc contribueix a mantenir les ganes i els nivells de testosterona. Ja ho saps, energia masculina. Energisil Vigor.
La primavera els interessos altera. I és que Nissan Niko Center ens avancem a la primavera i tenim tota la gamma Nissan a un 4,9% TAE. Volem que comencis la primavera estrenant cotxe. Per això, fins al 20 de març, tenim la millor TAE que trobaràs. I gaudeix també d'un 25% de descompte en accessoris. Només a Niko Center, a Reus, Tarragona, Vilafranca i Vilanova.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
Són les 5 de la tarda, 6 minuts. Joan Torres, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Pere Aragonès i Jéssica Albiach reunits a aquesta hora per mirar de salvar, allò que se'n diu in extremis, els pressupostos.
Sí, la trobada es fa des d'uns minuts, quan falten menys de 24 hores perquè es votin les esmenes a la totalitat al Parlament. El principal obstacle entre el govern i els comuns continua sent el Hard Rock. Des del Palau de la Generalitat, última hora, Adrià Santasusagna.
Reunió al més alt nivell de la que n'esperem saber si hi ha alguna possibilitat real de pacte pels pressupostos o si tot se'n va pel pedregar. Jéssica Albiach i Pere Aragonès reunits a Palau i amb el gran tema damunt la taula, el Hard Rock, el govern segueix dient per activa i per passiva que no hi ha res a fer i de fet aquest migdia la portaveu Patrícia Plaja ha pujat al to contra els comuns.
Estem negociant perquè volen formar part d'aquesta aprovació dels pressupostos o estem perdent el temps? Perquè estan enrocats en un compromís que saben que cap govern pot complir perquè el govern no té marge per aturar una tramitació que està en marxa i menys encara de forçar a funcionaris a fer una cosa que no poden fer, perquè això seria prevaricar.
I per la seva banda, Jéssica Albiach continua amb la mateixa línia vermella damunt la taula. Vol que públicament s'aparqui el projecte del Hard Rock o no hi haurà pressupostos.
El Ministeri d'Hisenda publicarà aquesta mateixa tarda les dades per calcular les balances fiscals. Ho ha avançat La Vanguardia. És un dels punts que Junts va pactar a canvi d'aprovar diverses mesures anticrisi de Pedro Sánchez. El govern espanyol no facilita aquesta informació des del 2014. Quan ho faci, diversos organismes i institucions podran calcular les balances fiscals que fa 10 anys que no es publiquen. El 2014 la Generalitat va calcular-les i va arribar a la conclusió que en el període que va anar del 1986 al 2011, Catalunya va patir un dèficit fiscal anual mitjà del 8% en relació al seu PIB. En un comunicat, Junts per Catalunya acaba de dir que analitzarà aquestes dades amb diversos experts. Tot i això demana prudència. El partit assegura que primer vol comprovar si es publiquen totes les xifres necessàries. Dos detinguts per cultivar més de 600 plantes de marihuana en una casa de Berga. A principis de febrer els Mossos van detectar un consum elevat d'electricitat, amb més d'altres indicis en aquesta casa. Finalment, la setmana passada es va accedir a l'habitatge i van localitzar les més de 600 plantes distribuïdes en dues habitacions. També una instal·lació complexa amb ventiladors, aparells d'aire condicionat, focus i altres estris pel cultiu. I un apunt sobre mobilitat, i és que la circulació de trens a la línia R12 de Rodalies està interrompuda en aquests moments a Golmés, al Pla d'Urgell. Segons Adif, un tren que anava de Lleida a Manresa ha xocat amb un vehicle que no hauria respectat la prioritat en un pas a nivell. Tot i l'accident, no hi ha hagut ferits. Renfe ha posat en marxa un servei alternatiu per carretera des de Golmés fins a Manresa, on els viatgers poden enllaçar amb els trens de l'R4 i continuar el trajecte fins a l'Hospitalet de Llobregat. I ara els esports, amb Xavi Rocamora.
El Barça juga avui la classificació pels quarts a final de la Champions contra el Nàpols, amb l'eliminatòria empatada després de l'1-1 de l'anada. Més detalls, Laia Coll.
El Barça ha penjat el cartell d'entrades exaurides. Avui hi haurà una de les millors entrades de la temporada a l'Estadi Olímpic, juntament amb el clàssic del mes d'octubre. Hi haurà 2.700 aficionats a la zona d'afició visitant, aficionats del Nàpols, però a més se n'esperen uns 5.000 repartits entre l'Estadi Olímpic, entre la zona d'afició local. Alguns són napolitans que viuen a Barcelona o a Espanya i d'altres italians que s'han acabat buscant la vida. El partit ha estat declarat d'alt risc. El Barça recorda que està totalment prohibit entrar amb simbologia del Nàpols a la zona d'afició local.
El Barça-Nàpols començarà a les 9 del vespre, des d'una hora abans a recull. A la mateixa hora també jugarà l'Arsenal-Porto, amb avantatge dels portuguesos que van guanyar 1-0 a l'anada. D'altra banda, l'Espanyol ha destituït l'entrenador Luis Miguel Ramis només 4 mesos després de la seva entrada al club. El seu substitut fins al final de la temporada serà el fins ara tècnic del filial Manolo González. I a primera divisió, el Celta també ha destituït el seu tècnic Rafa Benítez i li agafarà el relleu Claudio Giraldez del filial. I fora del futbol, els organitzadors de la Marató de Barcelona han confirmat la mort d'un dels participants a la cursa de diumenge passat, un home que va patir un infart en creuar la línia de meta.
I pel que fa al temps, el sol continuarà dominant el que queda de tarda, però es combinarà amb alguns núvols al Pirineu i a les comarques de Girona i Barcelona. A aquesta hora l'ambient és força agradable, sobretot a les Terres de l'Ebre i a l'Empordà, i aquesta nit no serà tan freda com l'anterior. Demà tornarà a ser un dia tranquil i assolellat i amb un ambient més càlid a l'hora de dinar.
Amb el pla 1-2-3 aconseguiràs aprimar-te i reduir la panxa. És un tractament ràpid i segur, amb registre sanitari, natural i apte per a tothom. Té un efecte drenant que fa que et desinflis i no t'has de preocupar perquè seguiràs menjant com ho feies. No és cap batut. Tan sols et prens un sobre al dia i una càpsula l'última setmana amb un got d'aigua. I en tan sols 3 setmanes baixaràs de 4 a 7 quilos. La primera setmana prendrem els sobres de pinya que netegen l'intestí i eliminen toxines, reduint 2 quilos el pes. La segona setmana, amb els sobres de taronja, renovaràs i reduiràs la panxa i l'estrenyiment. La tercera setmana, amb les càpsules ja es nota la pèrdua de greix a la cara, la cintura, l'esquena, la panxa i les cames perquè cremen i capten el greix. Són saciants i aprimen de 4 a 7 quilos. Fes la teva comanda al 650 51 52 53 i t'enduràs de franc una caixa de galetes dietètiques ecològiques de pura fibra i oli extra verge. 650 51 52 53. És econòmic i amb enviament gratis. Informa-te'n sense compromís. 650 51 52 53.
Dotze minuts passen de les 5 de la tarda. Tal com us dèiem, parlarem durant els propers minuts del topall dels lloguers. Però per començar, avui el govern espanyol ha decidit ajornar uns dies la regulació que posarà aquest topall als lloguers per poder resoldre dubtes de la ciutadania. Havia d'entrar en vigor demà, però ho farà, de moment, fins cada postposat, fins aquest divendres o... Jo seria més partidari i crec que tot apunta que seria la setmana vinent. Amb aquest nou índex de preus, un pis, per exemple, al carrer València de Barcelona, que ara val uns 1.600 euros, amb un nou contracte passaria a costar-ne 980. Avui volem parlar sobre aquesta mesura, a què afectarà, com ho pot gestionar, si realment funcionarà o si serà contraproduent. I d'aquestes qüestions en parlarem tot seguit amb la portaveu del sindicat de llogaters, amb la Carme Arcazano. Carme, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
El codirector de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona, el Jaime Palomera. Jaime, bona tarda.
Bona tarda.
L'administradora de finques i membre de la Junta de Govern del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona, la Montse Bassas. Montse, bona tarda.
Bona tarda.
I el catedràtic d'Economia Aplicada i director de la Càtedra d'Habitatge de la UPF, el doctor Josep Maria Raya. Doctor, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
I gràcies per acompanyar-nos. Bé, de seguida parlem d'aquest nou topall de preus al lloguer, però abans, amb l'Eulàlia Carrascal. Eulàlia, bona tarda.
Bona tarda.
Anem a fer una mica d'anàlisi de la situació actual.
Sí, perquè els preus dels lloguers s'han disparat els últims anys. A Catalunya, per exemple, han pujat un 43% en l'última dècada, però és que a Barcelona s'han duplicat. El 2014 un pis valia de mitjana 660 euros i ara ha pujat fins als 1.170. I això ha fet, per exemple, que l'edat d'emancipació a Espanya s'allargui fins als 30 anys. Segons el portal immobiliari pisos.com, els joves que volen marxar de casa als pares haurien de dedicar quasi el 80% del seu salari per pagar el lloguer.
I ara anem amb una dada que he escoltat aquest matí, que m'ha sorprès. És més, me l'he tingut que repassar dos o tres cops, i és que el barri de Barcelona més car per llogar és el Camp de l'Arpa, el districte de Sant Martí, quan jo pensava que eren altres barris, no? Quant val un pis de mitjana?
Doncs sí, i aquest barri, per exemple, també passa per davant d'altres, com Diagonal Mar, Gràcia i el Raval. Segons publica Expansió, en un lloguer a Camp de l'Arpa val de mitjana 23 euros per metre quadrat, i això vol dir que un pis de 90 metres quadrats superaria els 2.000 euros de lloguers mensuals.
Bé, per tot plegat, és quan el govern espanyol ha decidit regular els lloguers, i ara expliquem de quina rebaixa estem parlant.
Això depèn de cada pis en concret, no és una rebaixa de la mateixa manera per tots els pisos, sinó que depèn de cada un. Per exemple, uns baixos de 30 metres quadrats a Gràcia, que ara s'anuncien a Idealista per 1.550 euros, s'hauran de rebaixar a 700 euros. Un pis de 45 metres quadrats a Girona, que val 900 euros, no podrà superar els 790.
Doncs, com diguin aquells, obrim la partida, ho farem per començar amb la Carme Arcarazo, com deia, portaveu del Sindicat de Llogaters, i també ho farem amb el Jaime Palomera, codirector de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona, i després ja anirem donant la paraula als altres convidats. Aquesta mesura del Ministeri d'Habitatge entrarà en vigor en principi o divendres o la setmana vinent. Podem explicar, Carme, i després i també evidentment al Jaime, en què consisteix exactament aquesta mesura?
Bé, doncs aquesta mesura té dos elements principals. La primera cosa que diu és que els nous contractes no podran superar el preu de l'última renda anterior. És a dir, que si jo ara estic pagant 900 euros de lloguer i em renoven el contracte, com a màxim em podran cobrar 900 euros. Això passa a canviar o no canviar el llogater. És a dir, si jo marxo i una nova persona entra a viure al pis on jo vivia, com a màxim pot pagar 900 euros. Punt número 1, els lloguers no poden seguir pujant. Llavors, punt número 2, el que diu és, tenim un índex de preus i si el pis on vius és propietat d'algú que en té més de 4 al mercat del lloguer i supera l'índex de preus, haurà de baixar el preu. Què és això de l'índex de preus? El Ministeri d'Habitatge de l'Estat ha publicat un índex dels preus mitjans de la zona on s'ubica, on es localitza el pis, no? Llavors, bàsicament, tots aquells pisos que tinguin preus abusius, és a dir, que en tinguin preus per sobre de la mitjana, és un índex bastant complex que té molts elements, però diguem-ho així, aquells hauran de baixar si és un gran propietari, és a dir, si té 5 pisos o més. I tots els nous pisos que entren al mercat per primera vegada tindran l'índex aquest com a topall màxim. És a dir, pujades prohibides, baixades, en alguns casos obligatòries, i els nous pisos que entren al mercat també tindran un topall amb un índex basat en preus de mercat.
Jaime, no sé si vols afegir alguna cosa més.
Sí, que evidentment hi ha matisos a fer. És a dir, la norma general, com deia la Carme, és que el preu no es pot augmentar en el nou contracte de lloguer. Ara bé, qualsevol persona que visqui de lloguer sap que any a any et poden fer un augment de l'IPC del 3%. Uh-huh. És a dir, aquesta norma el que fa és contenir una mica l'especulació en el mercat de lloguer, però no evitarà que any a any segueixi pujant el preu. Alerta, perquè s'està parlant de congelació i en realitat és una norma relativament moderada. I després hi ha una altra qüestió, que és la pregunta de com farà l'administració per controlar que efectivament la gent compleix amb la regulació de preus. Per exemple, en teoria, la llei diu que en el nou contracte de lloguer hi ha de figurar el preu que pagava la persona que vivia en aquella casa. Quan tu et mudes, entres, no? I aleshores tu no pots pagar, en teoria, més del que pagava la persona que ja hi vivia. Per tenir aquesta informació, que això ha de figurar en el contracte de lloguer i el propietari o la immobiliària o l'administrador de finca està d'informar. Clar, però qui vetlla pel compliment d'això? En teoria ho ha de fer l'administració.
I això ho farà l'administració?
Això ho hauria de fer l'administració, però haureu vist, si no heu pogut, us ho explico molt breument, que ja hi ha una trifulca entre l'Estat i la Generalitat sobre qui ho hauria de fer, i és veritat, el que explica el govern és cert, i és que en la llei no queda clar, en la llei estatal no queda clar què passa si s'incompleix amb la norma. Hi ha una sanció amb la llei catalana que és específicament per cobrir el problema de quan algú no indica en el nou contracte de lloguer quin era el preu anterior. Aquí hi ha això és una infracció, i la llei catalana de 2007 diu que això és sancionable per l'administració, l'Agència de Consum. Però què passa si no només no informa, sinó que a més supera el preu del topall? Aquí no queda clar com se sancionarà i ni els propis polítics tenen una resposta.
Mm. Hi ha el topall al preu del lloguer, que s'aplicarà només als nous contractes si el pis és d'un gran tenidor. Clar, ho he dit bé o no?
No. És a dir, el topall...
Veia que anaves dient que no amb la cap.
Sí, sí.
No, és que la veritat, crec... per això hem fet aquesta
confusió. No, està molt bé que es faci aquest programa perquè crec que realment hi ha una gran confusió i és important anar-ho repetint. És a dir, que no es pugui pujar el lloguer afecta a tothom. És igual si el teu propietari és gran o petit. A ningú li poden apujar el lloguer. Ara bé, que les baixades siguin obligatòries... només afecta si vius en un pis d'algú que en té 5 o més.
Si no, no t'afecta.
No, ara bé, jo crec que aquí...
És a dir, si el teu propietari té 3 pisos, no et baixarà el lloguer.
No obligatòriament, però jo crec que aquí és quan els llogaters han d'intentar negociar. És a dir, durant molt de temps s'ha dit que un contracte és un acord entre dues parts, però els contractes han estat una imposició, no? Jo crec que ens hem de començar a acostumar a negociar, no? I si tu estàs pagant 1.000 euros de lloguer i l'índex diu que hauries d'estar pagant 800 euros, doncs jo crec que els lloguers han d'exigir una baixada. Perquè jo crec que aquesta llei, en el fons, el que marca és un punt d'inflexió, no? Aquesta llei el que diu és aquesta barra lliure que havíem viscut durant dècades i que ens ha portat a una situació d'emergència brutal no pot seguir sent així. Punt d'inflexió, a partir d'ara no podran seguir pujant els preus. Però és que no ens hem de quedar aquí, jo crec que hem d'anar molt més enllà i assegurar que tots els llogaters no estem dedicant la meitat del seu a pagar el lloguer. I per tant començar a exigir baixades de lloguer perquè és una situació realment sostenible.
A tot això hem fet una... Sí, ara obro la paraula a Montse, però abans teníem una enquesta avui sí. Que hem formulat, on clar, no ha quedat específicament... plantejat el concepte de lloguer, sinó que ho hem generalitzat tant a lloguer...
Una pregunta més oberta.
Una pregunta més oberta amb llogater i propietari.
Sí,
no?
Senyor.
Que està, bàsicament hipotecat.
La pregunta que hem fet és quin percentatge del sou dediqueu a pagar l'habitatge? I hem donat quatre opcions. Menys del 30%, entre el 30 i el 40%, entre el 40 i el 50%, o més del 50%. Doncs bé, l'opció més votada és menys del 30%, un 46,4% diu que paga aquesta quantitat, menys del 30%. A continuació, un 22,2% diu que paga entre el 30 i el 40%. Un 18,6% diu que paga més del 50%. I un 12,9% entre el 40 i el 50%. El que és ideal és... menys del, com a màxim hauria de ser 30%.
Incloent les despeses de llum, gas, etc.
Bé, doncs Montse Bassas, que em demanava la paraula com a administradora de finques i membre de la Junta de Govern del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona, que ja m'interessa saber què en pensen de tota aquesta nova llei que vol posar en marxa el govern espanyol.
D'acord, abans de donar l'opinió, sí. A mi m'interessa que quedi clar, perquè com els administradors haurem d'aplicar la normativa i al final les preguntes ens venen a nosaltres, penso que és important deixar clar que en principi el mercat de lloguer és lliure. És a dir, és lliure mercat. Podrem seguir mantenint cada un el preu que estimi. Les dues parts podran posar-se d'acord en decidir el preu. Aleshores, en el moment que es declarin determinades zones tensionades, aquests 140 municipis que ha anunciat Catalunya i que en principi el dia 15 s'acordaran, si es concreta, en aquestes zones és on s'aplicarà el que estaves explicant tu. Però fora d'aquestes zones seguim amb un mercat lliure, on les parts poden decidir el preu. Perquè m'ha semblat que parlàvem com si fos tot el mercat de lloguer.
No, això és cert. Dir que aquestes zones és on viu el 80% de catalans. És a dir, el 80% dels catalans viuen en zones on es regularà el preu del lloguer. I per tant, estem parlant de la majoria del país que es veurà, esperem que beneficiat per aquesta mesura.
D'acord. Però si hem d'anar al detall, jo tinc que mirar primer si l'habitatge del que estic parlant radica en un d'aquests 140 municipis que es declararan o no el proper dia 15. I a partir d'aquí, què he de fer? Jo quin és el següent pas? Doncs, a veure, qualsevol persona el que haurà de mirar és la renda de l'últim contracte i s'actualitzarà aquesta renda. Si a més el teu propietari és gran tenidor, amb aquella explicació que tu donaves... que serà de 10 o de 5 en segons quins casos, sí. Si a més és gran tenidor, és quan entra l'índice estatal. D'acord? I llavors, quin aplicaràs? El menor D. El més petit. D'acord? Aleshores, és important, i també aquest índice també l'aplicaràs si aquest contracte no havia, o sigui, si aquest pis entra per primera vegada en el mercat, és a dir, no teníem una referència d'un contracte anterior. No sé si m'he explicat.
Sí, el que passa és que, bueno, com que la matèria, diguéssim, sí, és complexa, anem a pams, no? És a dir, a veure, la següent qüestió és, posada sobre la taula aquesta llei, això ajudarà, diguéssim, a la contenció de preus o feta la llei, feta la trampa? Primer li pregunto a la Montse i després al Josep Maria Raya.
Per mi no és un tema de feta la llei, feta la trampa, és un tema de que, per desgràcia, a vegades es legisla des d'un punt de vista ideològic, sense tenir en compte criteris econòmics, criteris jurídics i criteris, sobretot, socials. No es tenen en compte i es legisla des d'una manera més tendenciosa, i per això anem canviant d'opinió i per això és tan erràtica i genera tanta incertesa. Per tant, des del nostre col·lectiu, Col·legi d'Administradors de Finques, i el sector immobiliari en particular, creiem que no és una bona mesura. Per què? Perquè no ataca el problema principal, que és la manca d'oferta. És a dir, no generarà, pensem que no generarà més pisos en lloguer. Pensem que aquesta és la primera conseqüència. Després creiem que crea més incertesa, més inseguretat jurídica, no només perquè la tècnica legislativa és molt deficitària, és a dir, hi ha molts termes que són subjectes a interpretació i que no ens posarem d'acord les parts perquè cada un la interpretarà com li interessi, sinó perquè a dia d'avui, quan tu decideixes invertir els teus estalvis en un habitatge, et pots trobar 4 anys per recuperar la teva possessió, perquè vas encadenant suspensions de desnonaments i resulta que la teva hipoteca l'has de pagar igualment cada mes. Per tant, generarà més incertesa i inseguretat jurídica. I per últim, genera un tema que potser passa per sobre, però que a nosaltres, administradors de finques, ens preocupa moltíssim, que és la crispació i l'enfrontament de les parts. És a dir, ara més o menys ens enteníem. Propietari i llogater, més o menys, són punts de vista. Jo penso que els administradors aconseguíem generar ponts, aconseguíem que s'empatitzés. Amb aquesta llei ens tornen a enfrontar propietari, que se'l criminalitza, i llogater, que d'alguna manera és la part bona, no? Es crea una idea de bons i dolents, una visió manicaïsta que no ens ajuda a solucionar el problema, que és un tema, o sigui, l'habitatge és un bé de primera necessitat. No ens podem permetre unes normatives erràtiques i basades en criteris ideològics.
La Carme demanava la paraula i ara també m'agradaria escoltar després el Josep Maria Reia, que en diuen catedràtic d'Economia Aplicada i director de la Càtedra d'Habitatge de l'UPC. A veure.
Clar. Aquí es deia, llogaters i immobiliàries ens enteníem. Bé, no sé si ens enteníem gaire, si tenim el 40% de la població de Barcelona dedicant la meitat del que guanya a pagar el lloguer. És a dir, jo crec que el que passava és que hi havia una part que no tenia veu. Es diu ràpid el 50%. Això vol dir que tu estàs treballant la meitat de la teva setmana només per pagar el sostre on vius. Vull dir, durant tots aquests anys, no és que ens hàgim entès, és que s'ha donat situacions de veritable coacció. Donaré exemples concrets. En una família se li acabava el contracte i la immobiliària li deia: escolti, o paga 300 euros més cada mes o el faig fora. Això passava de manera sistemàtica. Al sindicat cada divendres tenim una assemblea oberta on gent que té problemes amb l'habitatge ve, i cada setmana hi ha centenars de persones que ens arriben i ens expliquen veritables extorsions. Evidentment, no és una decisió lliure. Si tu portes nens a l'escola, si tu t'has de cuidar de la teva mare que viu a prop i et diuen 300 euros o has de marxar, hi ha molta gent que davant d'aquestes coaccions acaba cedint. I per tant, no era un pacte entre les parts qualsevol, sinó que era un pacte realment molt forçat. I llavors, d'altra banda, també volia parlar de la cosa que era una llei tendenciosa. Jo crec que aquí hem de ser honestos i acceptar que qualsevol política econòmica i qualsevol política d'habitatge és tendenciosa. Vull dir, el lliure mercat no és una cosa neutral. També és una tendència, no? I també beneficia uns i perjudica d'altres. Llavors, jo crec que aquí hi ha dues visions. Hi ha qui entén l'habitatge com un dret i hi ha qui l'entén com un bé sobre el qual especular. I crec que aquí està una mica de disjuntiva. No estem parlant de bons i dolents, no estem parlant de que els propietaris siguin els dolents i els llogaters els bons, sinó que aquí no tots els propietaris tampoc són iguals. Hi ha propietaris que busquen fer pujades abusives tota l'estona, que busquen especular, però també hi ha propietaris que s'han acostat al sindicat de llogateres les darreres setmanes i ens han dit: escolta'm, a mi aquesta llei em sembla perfecta, a mi que em diguin que no puc seguir pujant el preu del lloguer i que l'estat em digui aquest és el preu correcte, a mi em dona una certesa i em dona una estabilitat i sé que no m'estic passant de la ratlla. Per tant, bueno, crec que no està tan clar, i sobretot que jo crec que a Catalunya tenim la sort que venim d'una experiència, no? Que Catalunya ja va regular els lloguers durant un any i mig, i crec que això va ser com una prova pilot que ens va fer que ara arribem a una llei estatal molt més entrenats. I crec que els resultats de la llei catalana van ser realment bons. És a dir, aquells municipis que van regular el lloguer, el preu va baixar entre un 4 i un 6%, mentre que els municipis que no ho van regular va seguir pujant, i per tant va ser una norma efectiva. I d'altra banda, contra aquest mantra de que l'oferta es destruiria, l'oferta va seguir creixent, de fet, i això ho diu l'únic informe que ha estat publicat en una revista científica indexada. Per tant, sí, crec que hi ha molts punts
a discutir. Vull escoltar, ara que són dos quarts, el Josep Maria Rai, a veure, què en pensa?
Hola, bueno, a veure, jo et diré des del punt de vista econòmic, sí. Quina és l'experiència científica. L'economia et diu que la regulació de lloguers... en el mercat de l'habitatge, en el nostre mercat d'habitatge, és un problema diagnòstic. Quan un regula un mercat, el que sigui, ho fa perquè pensa que és un mercat monopolístic, oligopolístic, on alguns estan aprofitant de les rendes, i per tant amb aquests els ha de contenir. Què ens ve per regular l'energia? No? Sabem que són 4-5 empreses, que tenen un poder oligopolístic i que s'han de regular. Quan un se'n va al mercat de l'habitatge, la propietat està molt atomitzada. No? Te'n vas a l'informe de l'Observatori Metropolità de Barcelona i et diu que el percentatge de grans tenidors és molt petit. Inclús si considerem un gran tenidor una persona amb 5 habitatges que no pot intervenir en el mercat amb 5 habitatges. Per tant, quin és el problema? És un problema d'oferta. El problema del mercat de l'habitatge. I us ho il·lustraré d'una manera molt senzilla. Per mi el titular que més m'ha agradat de tota aquesta època de pujades, i de que coincideixo totalment amb la gent del sindicat que tenim un problema amb el mercat de lloguer de l'habitatge, de vulnerabilitat de determinats individus, és un que vaig llegir amb El País, que deia que anar a agafar un pis a Barcelona és fer un càsting. I és veritat, estic totalment d'acord, no? Tu vas, hi ha un pis, hi ha 10 persones fent cua per arribar en aquest pis. I què és un càsting? Un càsting és un lloc on hi ha molt poca oferta, un paper, i molta demanda, molts actors que volen el paper. Per tant, si anem a xifres, és molt senzill de veure-ho. Cada any a Espanya es constitueixen 300.000 llars i se'n fan 110.000 habitatges. Això ara, evidentment que això no ha passat en el passat. El 2007 se'n feien 800.000 i la demanda era també de 250.000. I per això en aquell moment no va passar, perquè hi havia una bombolla financera que finançava la propietat. Però els preus van baixar quan va esclatar la bombolla financera de l'habitatge. Vale? Avui ja no estem amb aquest problema, i a part és que no l'estem amb el mercat de lloguer. El mercat de lloguer no es pot finançar. Tu no vas a demanar un crèdit perquè et donin un lloguer. Què és el que diu l'experiència científica amb els països que han tingut controls de lloguers durant molt de temps? Suècia, casa Manuel. Et diu que primer el propietari deixa de mantenir el pis. Per això molts controls de lloguers posen incentius per mantenir-lo, perquè saben què passa. Segon, molts els venen. Venen com a sortida clàssica. Avui podem pensar en sortides més modernes. Alquiler, lloguer vacacional, lloguer de temporada, que ens agradi o no, estan allà.
Això, disculpa, creus que anirà en augment?
Bueno, ja està augmentant. L'últim any ha augmentat moltíssim. Tenim estadístiques que el lloguer... És veritat que
lloguer d'un any, no? Temporal,
el lloguer d'un any, sobretot, és el que està augmentant molt. Perquè l'altre està, tenim llicències aturades i tal, però tot i així hi ha, com sabem, un mercat secundari, si volem, negre o com el vulguem. Però el de temporada està augmentant molt. Hi ha molts contractes per un any que estan augmentant. Per què? Perquè les lleis, jo crec que amb molt bona intenció, o sigui, jo sempre crec que els mandataris tenen bones intencions, però les pensen a vegades pensant en un costat i no pensen en la reacció òbvia que pot tenir l'altre costat. Deia l'exemple de Suècia. A Suècia hi ha cues d'entre 5 i 8 anys per aconseguir un habitatge de lloguer. Perquè al final el propietari se'n va. Si la continues molt de temps, una cosa és una llei que dura un any i mig, bueno, dos, tres, però quan portes molts anys, això que va passant en algun moment, perquè ja dic que és un comportament aquest més de llarg termini, no? Ara, penseu el que s'ha comentat aquí de la llei. Al principi la llei només regula les baixades de preus, que poden ser baixades o no, per o nous pisos que entren al mercat o grans tenidors. Però la llei no diu res de baixar preus, per exemple, o de contractes que ja estan en vigor. Els que estan en vigor, el que passa és que tens com a màxim l'actualització quan hi hagi un nou contracte. Per tant, l'efecte serà quan hi hagi el nou contracte. Tenim 5 anys per observar aquests efectes, científicament parlant. Per això és per el que jo considero que no és una bona llei. Després podem entrar en molts matisos, eh? Però,
si es dona temps, els abordarem. A veure, que el Jaime fa estona que vol parlar. Podeu intervenir quan vulgueu, ja. Ja no,
i hi ha moltes preguntes dels oients,
doncs,
eh?
Doncs mira, el Jaime...
Sí, no, deia el Josep Maria abans, diu, l'economia ens diu... Bé, jo nego aquesta premissa perquè, evidentment, dintre de l'economia hi ha moltes maneres de mirar la realitat. Evidentment, la de Josep Maria és una, però ara la Carme mencionava. L'únic estudi científic publicat en una revista de primer ordre de prestigi internacional sobre la regulació catalana ens diu que el preu va baixar un 6% i que l'oferta no es va veure alterada. Aquesta és la primera qüestió i és important tenir-ho en compte. En segon lloc, la London School of Economics va treure fa 2 anys una revisió sobre tota l'evidència empírica de les regulacions fetes als Estats Units i a Europa des de la Segona Guerra Mundial, i el que diu és que els resultats són de tota mena. És a dir, aquest mantra de que la regulació fa enfonsar el mercat de lloguer és discutible. Piketty, Thomas Piketty, famós economista, ell argumenta en el seu llibre Capital i Ideologia, ell el que diu és que gràcies a les regulacions de preus a Estats Units i a Europa des de la Segona Guerra Mundial es van aconseguir reduir les desigualtats entre qui tenia propietats i qui no tenia res. Per tant, ojo amb aquestes afirmacions tan contundents. En segon lloc, deia Josep Maria, clar, el mercat està molt atomitzat. Bé, sí i no, sí i no. Fa poc... Idealista va ser multada amb una multa enorme per competència per organitzar un càrtel amb diverses organitzacions per fixar les comissions que acordaven amb les immobiliàries, que tenia també un impacte amb els preus de les ofertes en els portals immobiliaris. És competència, no és el sindicat de llogateres qui està dient que s'ha d'ordenar el mercat de lloguer, que hi ha interessos en conflicte amb la idea del mercat lliure. I en tercer lloc, aquesta idea de que regular no generarà més oferta, com deia la Montse, deia també el Josep Maria que tenim un problema d'oferta, les regulacions de preus no van a generar més oferta de lloguer. Les regulacions de preus el que van és a generar unes mínimes proteccions d'aquells sectors més vulnerables en el mercat. Qui ha de generar oferta? Doncs la meva opinió, i la de molts experts en habitatge, és que ha de ser l'administració a través d'habitatge protegit. I acabo amb això. Viena, Amsterdam, les ciutats europees exitoses en matèria d'habitatge històricament han fet 2 coses. Una, posar límits a l'especulació en el mercat de lloguer i premiar el propietari que busca un benefici raonable, i per altra banda, fomentar de manera molt decidida l'habitatge protegit. I tu per això, quan te'n vas a Viena, al·lucines perquè veus les cases i penses que són pisos de luxe, són pisos que són habitatges protegits. La meitat de la ciutat és habitatge protegit i la part que està al mercat està regulat.
Digues, perdona, Josep Maria. Podeu intervenir quan vulgueu.
Perquè veieu, també estic d'acord amb algunes coses que diu el Jaime, per exemple, amb que Viena és un dels models, òbviament. De fet, el gran problema que crec que diré sempre, i tant de bo algun dia ja no el digui, del mercat que tenim, del mercat de l'habitatge que tenim, és que tenim un 2% de lloguer social. Quan la mitjana europea és un 10%, i els països on ens volem emmirallar és un 20 o un 30. I això què implica? Que és una idea molt important que diem des de l'economia, que la política d'habitatge és una política que ha de ser continuada en el temps i consistent, i aquí no la tenim. És a dir, canvia el govern, canvia la política, i això, el mantra de que hem de fer habitatges socials, el venim escoltant potser 10 anys i no s'han fet cap, perquè això implica calés, i l'administració és molt ràpida amb una mesura on trasllada la responsabilitat amb altres, el control del lloguer trasllada la responsabilitat del propietari, i és molt lenta quan ha de dedicar pressupost. La mitjana del pressupost en polítiques d'habitatge a Espanya és un 33% de la mitjana europea. És a dir, ens gastem un terç. I ens passem el dia dient que l'habitatge és el tercer pilar de l'estat de benestar. Bueno, doncs si ens el creiem, també li hem de dedicar recursos.
Que aquí hi ha un fet, un dia parlant amb el professor, amb el catedràtic Montalvo, que em deia una qüestió que sí que la recordo, que m'ha dit, un dels errors, no sé què en penseu, és que quan es fa de vivenda protegida hauria de ser tota de lloguer.
Totalment
no
d'acord.
Vivenda que es ven i que posteriorment hi ha gent que entra en un rèdit i després entra en el mercat aquesta vivenda.
Fet,
és a dir, ell deia, el que sempre ha de ser és vivenda de lloguer que sempre estigui en el mercat, i aleshores l'anem sumant. Diu, això, i em deia, això és el que no s'ha fet.
Dada molt ràpida. Quan he parlat del 2%, parlem de 300.000 habitatges. Mm. Vale? A Espanya s'han fet gairebé 3 milions d'habitatges públics que hem perdut. No tindríem avui el problema que tenim. Estaria el mercat d'habitatge, que no necessitaria ni un control de lloguers, crec jo. Ells opinaran diferent.
Sí, sí, perquè, perdona, molt ràpid, perquè Viena té la meitat dels habitatges al sector protegit i tot i així ha regulat el preu del sòl en el mercat privat perquè no podia aturar la bombolla especulativa. Això és una cosa que sempre dic. Tenim molt ficada aquesta idea que si hi ha molt d'habitatge protegit aconseguirem limitar les pujades de preus al mercat i ciutats que van molt per davant de nosaltres, com Viena, que tenen moltíssim habitatge públic, tot i així han hagut de regular el mercat, el sòl, quan un promotor vol anar a construir a Viena, no pot pagar-li al propietari del sòl més d'un peu que està taxat. Clar, que això que dius, hòstia, això, Venezuela... No, Viena, aquí al costat.
Carme.
Sí, no, jo crec que aquí hi ha un gran consens de que s'ha de fer molt més habitatge públic i és evident que s'hauria de fer un esforç titànic des de l'Estat perquè això fos així, però la realitat és que el ritme actual per arribar a nivells de Viena hi arribaríem l'any 1281. L'any 1681. Això vol dir d'aquí? 2681.
Sí, perquè per un moment ha estat un...
Perdoneu, ja és la tarda.
No, estava...
Què vol dir això? Això vol dir d'aquí 27 generacions. Per tant, perfecte, posem-nos-hi, fem més habitatge públic, però jo crec que el problema és imminent. O sigui, està... És que no podem seguir així. Llavors, aquesta llei ha d'entrar en vigor ja. Abans, tu deies, no? Diuen que entrarà en vigor el dia 15, però potser encara s'allarga més. Jo crec que aquí, o sigui, el que està passant és una vergonya. La llei de l'habitatge es va aprovar el mes de maig. Tots aquests mesos, el que hem vist són pujades i pujades i pujades de lloguer abans no entri en vigor el topall. I això és un escàndol. És a dir, el sindicat ens contacta gent ara... Cada dia ens contacta desenes de persones dient, m'estan trucant de la immobiliària dient, firma una pujada d'última hora o et fem fora. O sigui, però uns nivells d'extorsió altíssims. Llavors, jo també volia aprofitar que hi ha molta gent ens està sentint per dir que no cedeixin, que no firmin cap tonteria d'últim minut, que sabem que, bueno, que esteu rebent moltíssima pressió, que fa molta por, no? Fa molta por quedar-se fora de contracte, fa molta por que et diguin que no et renovaran si no firmes una pujada, però tenim aquesta llei al caure i crec que és molt, molt important respirar fons, aguantar, evidentment contactar amb el sindicat i demanar ajuda si ho necessites, però sobretot no caure en aquest parany d'aquestes presses que l'únic que volen és fer-te firmar qualsevol tonteria abans no entri en vigor la llei. Crec que hi ha molta gent ara mateix angoixada en aquest país que ens està escoltant i és important que ho entenguin, que és molt important aguantar, i que encara que s'acabi el contracte, ja el firmaràs quan entri en vigor la regulació. No passa res per quedar-te fora de contracte uns dies.
Montse Bassas, administradora de finques i membre de la Junta de Govern del Col·legi d'Administradors de Finques. Fa un moment el Josep Maria Gaia deia que hi ha molt canvi de contracte, és a dir, que aquests contractes de 4 o 5 anys s'estan fent molts contractes a un any. Això és així? És cert? Està passant?
Sí que és veritat.
I si es fa això, què és? Per no estar regulats, per exemple, amb aquesta llei?
Sí, és una mica el que estàvem dient ara, de la incertesa. És a dir, quan hi ha una situació on no saps realment quina és la regulació, perquè és molt interpretable i no saps les conseqüències, el que es produeix és una paràlisi del mercat. I aleshores el que hem detectat nosaltres és que amb aquesta llei catalana el que va passar moltes vegades és el que anomenem la tàcita reconducció. És a dir, els contractes es deixaven amb una pròrroga esperant a veure què passarà. Perquè al final, les dues parts, d'alguna manera, busquen una situació d'estabilitat i no se'ls hi estava donant. I ara, amb aquesta nova llei, torna a passar el mateix. Generem incertesa, hi ha una de les parts que se sent menys tinguda, que se sent maltractada, que no se li solucionen les seves peticions en detriment de l'altra. La manera que jo t'escolto, Carme, quan parles, és molt combativa. Tu estàs en lluita. Saps? Ho expliques d'una manera que realment, i és el que nosaltres detectem, que el llogater ens arriba amb un empoderament i una sensació de que l'estan enganyant, que és molt difícil equilibrar després i arribar i generar ponts i enteses, no? Jo crec que els professionals i les persones que tenim coneixement del mercat hem de baixar una mica el suflé, hem de posar coneixement, hem de denunciar les situacions d'abús s'han de denunciar, les persones que no treballen professionalment s'han de denunciar, però jo m'atreviria a dir que el 99% dels administradors de finques treballen bé.
Doncs realment és bastant curiós. Jo ahir, per exemple, parlava amb una senyora que ha rebut 11 trucades de la seva immobiliària en un mateix dia perquè firmés a una pujada d'última hora. I no és un cas aïllat. Ens estem trobant que les immobiliàries estan tenint un comportament absolutament mafiós. Perquè és mafiós jugar amb la por de les persones, amb la por de que els facin fora, i dir-los, si no em firmes una pujada de 300 euros abans que entri la regulació, et faré fora de casa. Això és un nivell de patiment que crec que s'ha d'entendre.
No, és totalment,
no estem enfrontats. Sí. És que quan diem que la gent diga la meitat del que guanya pagar el lloguer, és molt seriu. La gent no està podent alimentar els seus fills com cal,
Carme,
la gent no pot anar a vacances...
Igual. És que ho veiem, bueno, igual. Ningú té cap interès en que la gent no tingui un habitatge. Bueno, és un bé de primera necessitat.
Crec que hi ha alguns interessos. És a dir, jo també crec que hem de parlar clar, no? Si hi ha una part que està en contra de la regulació, no és per arguments científics, sinó que hi estan en contra perquè li limita els seus beneficis. És a dir, els fons d'inversió que comptaven amb cada any podrien anar pujant i pujant i pujant els preus dels lloguers, sí, és veritat, la regulació els hi ha aixafat el pla. La regulació el que diu és, ho sento molt, no podrà seguir especulant, i això els hi fa mal a alguns.
D'acord.
Però crec que quan vivim en una democràcia, el que hem de veure és què beneficia a la gran majoria de les persones.
Carme, quin percentatge hi ha de fons d'inversió? O sigui, clar, si tu realment vols regular en relació als fons d'inversió, que no sé si arriba al 5%, si tu vols regular, regula per ells, però no facis extensiva tota aquesta legislació a propietaris que estan, com
mira,
dèiem...
Jo sobre això us vull donar una dada molt ràpida. En els últims 10 anys, el 57% dels pisos han estat adquirits per empreses. Parlem moltíssim de la regulació dels preus dels lloguers i no parlem de com el mercat ja està intervingut amb un munt de mesures que bàsicament ajuden els que tenen molta capacitat de compra. Ara mateix, si qualsevol de nosaltres té els diners per comprar-se un pis en propietat, es trobarà que quan entra la immobiliària li preguntaran, és per viure-hi o per invertir? És a dir, ets un inversor?
Ah, sí,
si ets un, si és per viure-hi, hauràs de pagar una cosa que es diu ITP. Si teniu hipoteca, sabeu el que és. És quasi un 10% dels estalvis que has de posar. Recordeu que has de posar un 30% quan tens l'entrada d'un pis? Doncs una part molt important és l'ITP, és l'impost de transmissions patrimonials. Tu el pagues, qualsevol d'aquesta taula el paga. Una empresa que tingui 8 pisos o més té una bonificació fiscal que vol dir que no el paga l'ITP. És a dir, que els que tenen molt de capital i capacitat de compra juguen amb avantatge sobre les famílies, la gent que viu a la ciutat i que necessita un habitatge per viure-hi, per comprar-lo per primera vegada. Ara mateix tenim una sèrie de normes que ajuden a que les empreses grans, inversors grans i a vegades no tan grans, puguin concentrar habitatge, i això ens està portant a que a una ciutat com Barcelona el nombre de propietaris no para de baixar, això són les dades objectives. Ara mateix el nombre de propietaris a Barcelona és el 55%, ha anat baixant fins al 55%, i el nombre de llogaters, el percentatge de llogaters ja supera el 40%. Què està passant? Doncs que hi ha una part petita de la societat que cada cop concentra més habitatges i que la gent que voldria comprar-se una casa per primera vegada ho té molt complicat. I això té a veure amb aquestes regulacions. I mencionava aquest tema perquè sí, són una part que no són molt gran en el mercat, els fons, però ara mateix tenen pràcticament la majoria de les ajudes, les regulacions estan fetes a favor dels fons i dels que inverteixen per treure beneficis que no són raonables, i la qüestió és com limitem tot això. I, per cert, la regulació de preus només toca la punta de l'iceberg. Estic parlant de canviar el règim fiscal. Qui hauria de tenir una ajuda per comprar un habitatge és la família que necessita una casa per primera vegada, no el fons d'inversió que està acaparant aquests habitatges i posant-los en lloguer en un mercat absolutament volàtil i esbojarrat.
Perquè el Josep Maria fa estona que volia intervenir.
Bueno, bàsicament ens podríem estar aquí fins a les 7, no fins
no,
a les 6.
No, ja he dit que
i
no.
I per tant, volen... perquè hi ha moltes coses.
Bueno, però,
coses molt breus,
però escolteu,
eh?
Jo us agraeixo molt que hàgiu vingut, perquè no, crec que hem posat les coses sobre la taula, perquè per començar jo mateix sóc el que anava perdut amb aquesta qüestió, per tant vaig dir, a veure, bueno, tractem aquesta qüestió.
Nosaltres encantats de venir. Vares coses molt breus, eh? Els dos millors articles en el món de científics publicats sobre el control de lloguers estan en les 5, en una de les 5 millors revistes d'economia del món, cap és del cas català, per exemple, perquè clar, evidentment per dades necessites més de temps i les dues diuen que baixa l'oferta, però clar, en un període més llarg, eh? American Economy Review, Quarterly, els podeu buscar. Això un. Dos. Quan a vegades parlem també del mantra, no és que fer habitatge social estaríem fins al 2100. Fer sí. Però per què l'hem de fer? no estem parlant de que estem en contra dels fons d'inversió? Pues ara que vagi l'Estat, els hi paga el dret de lloguer durant 20 o 25 anys. Això es fa en altres països, eh? El dret per llogar els seus habitatges durant 20 o 25 anys i l'Estat
els cedeix.
Els cedeix amb lloguer social. Per tant, però què es necessita per això? Evidentment, pressupost i voler i tenir compromís de dedicar-s'hi. I després, que jo quan entrem en aquests conflictes, no, que ara veia, sempre dic que en el mercat de l'habitatge ens necessitem tots. Hi ha una frase, per això sempre utilitzo una frase que no és meva, és de la Carme Trilla, que diu, que ho porta a l'absurd i m'agrada molt, perquè m'agrada molt portar les coses a l'absurd. Diu, és que a vegades ens oblidem que sense inversors no hi ha mercat de l'habitatge. En lloguer.
A veure, Marta, que tens, tens moltes, moltes consultes, no sé si tindrem temps, hauràs d'anar
a rutina. No tindrem temps, però és igual, arribarem on arribarem, no passa res. El Jordi Massip diu, si tens un pis amb acabats de luxe, l'han de llogar al mateix preu que un pis més bàsic, si està a la mateixa ubicació?
No, en teoria l'índex diferencia, és a dir, l'índex de preus et dona un rang mig dels preus dels habitatges en la zona on estàs tu llogant aquell habitatge. Però a part, tu pots introduir-li característiques. Si el pis està en bon estat o en perfecte estat. Si està moblat o no està moblat. Clar, aquí el gran problema és que les característiques són tan subjectives i estan tan poc definides que, evidentment, aquí, si no es resol i no s'explica molt bé què vol dir moblat, què vol dir que té bones vistes, què vol dir que està en perfecte estat, doncs hi haurà una batalla i molta litigiositat. Aquests conflictes que volia evitar la Montse, no crec que al contrari, però del que es tracta és de millorar-lo, l'índex. A Alemanya tenen un índex que porta molts i molts anys fent-se i que diferencia els habitatges segons si tenen aire condicionat, segons el tipus d'aire condicionat, segons si tenen calefacció centralitzada, etc. Aquí s'hi ha d'arribar. S'estan fent les primeres passes.
Petit comentari, els detalls, ho dic perquè ho diu la metodologia de l'índex, del Ministeri, els ponderadors per aquestes característiques, per afectar el preu, venen de Catalunya, venen d'un conveni amb Catalunya, per tant venen de l'índex català. Això s'oblida moltes vegades.
Jo volia matisar també que estàvem dient que és un índex mig. Això era l'índex català. L'índex català sí que ens proposava un índex mig. En canvi, l'índice estatal ens presenta un rang, exactament mínim, un rang màxim, on les parts s'hauran de posar d'acord. Aquí sí que estic d'acord en que és probable que el propietari es vulgui protegir i agafi l'escandall superior. Evidentment, sempre i quan estigui dintre d'un preu raonable. Però ens pot passar això, no? És una altra de les dèficits de la legislació actual, no? I recordem, per favor, que l'índice estatal no aplica sempre. Només aplica si estic en un pis de zona tensionada i el meu propietari és gran tenidor. O aquell pis abans no havia estat llogat, durant els últims 5 anys no havia estat llogat. És que se li ha donat molta importància i no sé fins a quin punt realment tindrà una incidència.
Sí, jo estic molt d'acord amb el que dius. És a dir, s'ha donat una importància desmesurada a l'índex, com que ha fet molta gràcia, però realment el que ha de saber la gent és que no li poden apujar el lloguer respecte al contracte anterior i quan entri en un nou pis ha de comprovar que efectivament el que li diuen que valia aquest pis a l'anterior contracte és el que realment val. Aquesta és la mesura clau que realment afecta a tothom.
Lo
de l'índex s'ha d'anar mirant cas a cas, com dèieu.
Afecta a tothom de zona tensionada, si no és mercat lliure. Perdona, però és que a mi em vindran totes les preguntes
totes
i
maneres,
la confusió.
Montse, tinguem en compte que, per exemple, l'àrea metropolitana, tota l'àrea metropolitana serà zona tensionada.
Per això generalitzeu.
És a dir, que realment seran, no ho sé en el cas de la Carme, però quan pensem en qui estarà afectat per la regulació, doncs és la immensa majoria de la població que viu a Catalunya.
Sí, només un 20% dels catalans no se'n beneficiarà.
Maria Antònia ens diu, bona tarda, tenim 6 pisos de lloguer, dels quals el 50% és del meu marit i el 50% meu. Estem casats amb separació de béns. Soc una gran tenidora? O s'ha de dividir? La meitat és del marit i la meitat és seva. Hi ha diversos oients que ens ho pregunten, això. És un tema que preocupa.
Jo crec que potser la Montse ens pot aclarir, ja que deu tocar-ho, això.
A veure, la Montse no té la solució...
Maria Antònia es diu.
La Montse.
La Maria Antònia no té la solució.
La Maria Antònia no la té. I Montse diu que tampoc.
Montse el que diu és que això, evidentment, és subjecte a interpretació fins al punt de que els jutjats de primera instància de Barcelona va haver-hi un col·lectiu que va decidir generar uns criteris orientadors, precisament per aquest tema dels grans tenidors que generava tanta divergència. Llavors, el que ens proposen és que ho quantifiquem per metratge. Aquí hem parlat de que gran tenidor tenidor és el que supera a Catalunya, el que supera o serà el que supera 5 habitatges o més.
5, sí, és clar.
Vale? Això serà a Catalunya si ho aproven el proper dia. Mentrestant s'estava parlant de 10 a nivell estatal. També hi ha una segona derivada. Serà aquest cas del 5 o 10 o els 1.500 metres quadrats construïts. I aquí, en aquests casos, es resol sumant metres quadrats construïts.
Per tant, ha de sumar en total quants?
Menys de...
Menys, no, per, ser bueno, tenidor, per ser gran tenidor, més de 1.500 metres
tenir
quadrats.
Més de 1.500... Val, d'acord.
Correcte.
Josep Maria diu, tinc un pis en lloguer pel que estic cobrant-li al llogater un preu que està a la meitat del que diu la franja de la nova llei. O sigui, és un cas especial. Està cobrant a la meitat d'aquesta franja.
Ell
diu,
mig.
Sí, diu, no tinc intenció de pujar el lloguer. Però què passa si marxa el llogater? Podré pujar el preu al nou llogater al topall que marca la llei?
No. La resposta és que no.
Bueno, no. En dos supòsits, sí. Si vol fer un contracte de 10 anys, pot pujar-lo fins al 10%. Perquè la llei el que busca són contractes de lloguer estables. Aleshores, si fa 10 anys, pot fer una pujada al 10%. I si fa una reforma important, una reforma i millora les condicions de l'habitatge, aleshores també pot fer una pujada de fins al 10%. I, insisteixo, la reforma afecta els nous contractes, però després, un cop es signa un nou contracte, any a any hi ha la pujada interanual de l'IPC, que aquest any és del 3%. Jo visc de lloguer. A mi m'han pujat de 1.150 a 1.200. Vull dir que no és poc, eh? I perdoneu que posi el cas personal, però perquè
ens
fem una idea de que... Sí. Vull dir, regulació o no regulació, segueix vigent la fórmula del 3% interanual, que és bàsica, es va fer perquè l'IPC estava molt alt, que ara l'IPC ja no està tan alt, ja està una mica per sota del 3% l'últim mes. I per tant es pot pujar... El màxim és la pujada de l'IPC, però te'l pot, te'l
dos
poden seguir
molt
pujant.
Breus, a vegades ens oblidem, eh? L'únic decret de contenció de rendes quan va haver-hi l'any d'inflacions del 8 i del 10 va ser a l'hora de llogar pisos, que els hi va posar un màxim d'un 2%. Per tant, aquella gent, durant aquell any, ho dic perquè hi han de tots, hi hauran propietaris que veritablement posaven un preu molt alt i ja els hi va bé que els hi tallin la pujada, però potser hi havia algun petit propietari que va perdre un 8% de poder adquisitiu. Que ja sé que no és el problema, però que l'hem de recordar que en el mercat hi ha tothom. Això, un. Dos. En el cas de la llei catalana, hi ha un article que és veritat que encara no està publicat, però que segur que estarà publicat en alguna revista científica, de José García Montalvo i de Joan Monràs, sí, que diu que un dels efectes que va tenir, a part que ells sí que detecten baixades de quantitat, però que un dels efectes que van detectar, perquè ells tenen el preu de referència, l'article científic que està publicant no tenia aquesta dada, per tant no ho podien fer, és que la gent que tenia un preu per sota se'n va anar. Li van donar una senyal. Per tant, ojo a vegades amb aquestes senyals, eh? Senyal de me'n vaig al preu.
A veure, que hauríem d'acabar...
Quina llàstima, ser greu pels oients, eh? No, ara que el Jaime parlava dels pisos reformats, el Julio diu, és cert que els estudis i els pisos reformats, dels reformats ja has parlat, queden fora de l'índex? Els estudis queden fora de l'índex?
No, en cap cas.
No sé on ho deu haver llegit. En cap cas, perfecte.
Això segurament algun immobiliària pirata, no de les que estan col·legiades, li haurà dit alguna cosa així.
Perfecte.
Perdona,
perquè les coses
un
que
estudi,
sento,
si no té cèdula i no és un contracte d'habitatge,
home, si no té cèdula, no
queda
es pot
fora de tota aquesta...
És que no es pot llogar.
No es pot si llogar no com a habitatge, no es llogarà com a estudi en el sentit d'utilitzar-lo unes hores, com a despatx, com a magatzem.
Però entenc que l'Ullent està parlant d'un estudi estudio, o sigui, per viure i dormir-hi.
El Joan diu, podeu aclarir si la vivenda habitual entra en el còmput dels 5 pisos o més en un municipi tensionat? I segona pregunta... Primer, si voleu, responeu aquesta.
A veure, la vivenda sí habitual...
Computa, sí, la vivenda habitual computa.
La segona residència sí que computa.
Computa, eh?
El que no està clar és si els 140 municipis formaran zones individuals o una sola zona a l'hora del còmput. Això
perfecte.
Encara no està clar.
De fet, la llei en algun moment va dir de parlar amb una mateixa ciutat, eh? Per tant, jo crec que quan les tens en ciutats diferents serà difícil, eh? Però amb una mateixa ciutat, sí, l'habitatge habitual.
Segona pregunta, com pot ser que un pis amb un lloguer actual de 200 euros tingui el mateix pes que un de 1.500? És a dir, clar, que tu tens diversos pisos, no? I al final et dius, tens un pis amb el que paguen un lloguer de 200, que és poquíssim, i al final, de cara a la llei, et compta el mateix que si en tens un amb el que estàs cobrant 1.500. Al final, dius, aquest té un valor molt més petit que l'altre, però me'l computen igual, o sigui, és un pis i un altre.
És que aquest és un tema molt interessant, perquè al final el gran tenidor, per què és gran tenidor una persona que té 5 o 10? Per què no són 100, 200? Quina justificació objectiva? Jo, ells parlen molt d'especulador. Bueno, doncs la persona que no vol complir la funció social de l'habitatge i que realment maximitza beneficis, bueno, doncs anem a buscar aquesta persona. Però això serà segurament el fons voltor, no el 95% dels propietaris.
Especulació és un concepte que és objectiu, que en parla la Constitució... que tenim, eh? Però... bueno, perdona, Carme, parla, que parlo massa jo.
No, bueno, jo el que anava a dir és que, de fet, nosaltres, com a sindicat de llogateres, no volíem una diferència entre grans tenidors i petits tenidors. De fet, a nosaltres pensem que la diferència important és qui especula, qui fa pujades abusives i el que no, no? Jo crec que hi ha molta gent que es dedica a llogar pisos que segurament complementa les seves rendes del treball, que ja li sembla bé tenir un lloguer fixe i que tenir un llogater que es quedi dècades i que cuidi del pis, etc. Llavors, jo crec que aquí, aquesta, o sigui, estic d'acord que l'índex, per mi, s'hauria d'aplicar a la totalitat del mercat, no hauria d'aplicar només als grans tenidors. I, de fet, la llei catalana deia això, no? Deia, els lloguers no poden pujar i les baixades només afectaran aquells que s'hagin passat, no? Aquells propietaris que hagin cobrat lloguers abusius en l'última dècada. Crec que hauríem d'anar cap aquí. També una altra cosa que volia fer...